camins.
Avui un dels temes més comentats a les xarxes socials, atenció, és si la nocilla, leche, cacao, avellanes i azúcar, és o no és saludable. Si és o no és real food, aquest concepte modernet. Sens dubte una agra polèmica o dolça, tenint en compte el tema del que tracta. D'una cosa estem segurs, aquí a Camins us oferim ràdio sostenible, que no engreixa massa, només us farà disfrutar d'una bona estona de ràdio, sense oli de palma. Ja veureu que entra molt bé.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Bona vesprada d'aquest dilluns 11 d'octubre del 2021, dia 1 després que el bar ens torni a tornar bojos. Quin invent el bar, no el gallego, no, el del futbol. Bueno, peixet per les polèmiques que alimenten les tertúlies de programes de ràdio i de televisió, ens alegrem pels companys periodistes esportius, com a mínim, que tenen tema de conversa. Però va, parlem de nosaltres. Avui, en un dia d'aquests estranys, per la majoria de vosaltres, que és un dilluns, però que sembla un divendres, perquè anem fent camins, cap a un altre dia de festa, per la hispanitat, en aquest cas. Tot una mica estrany, però amb l'esperit de sempre, és clar que sí. Nosaltres, que hem agafat forces durant el cap de setmana, i tant si treballeu demà com si no, aquí estarem per fer-vos companyia i oferir-vos entreteniment i informació amb el nostre estil, el del magazín del vespre. Camins, ja ho sabeu, l'estona de ràdio més social i espiritual de Catalunya. Avui, per començar la setmana entonats, tindrem una entrevista que crec que us podrà interessar i molt. Estareu amb mi que una de les preguntes més repetides de la història de Catalunya és quan s'acabarà de construir el temple de la Sagrada Família, sí o no? Doncs avui li preguntarem, entre d'altres qüestions, a l'arquitecte director de l'equip constructor de la Basílica. Es tracta del doctor Jordi Faulí i serà un plaer xerrar amb ell sobre aquest temple emblemàtic de Catalunya i del món sencer. Arran d'aquesta visita, us hem plantejat una pregunta al nostre compte de Twitter, @caminsestel, per jugar, com sempre, una mica amb vosaltres i saber la vostra opinió. La pregunta que us fem avui és: què us fa més impressió del temple dissenyat per Gaudí? I us donem diferents respostes: la seva originalitat, la seva força catequètica, que és molt important, l'ús de la llum o les torres i la seva alçada. Allà hi trobareu aquestes opcions i també podeu dir-hi la vostra, i tant que sí. Avui també ens visitarà Maria Marcet per parlar-nos d'ecologia i les seves problemàtiques. Serà en la nostra secció Pachamama i acabarem aquesta hora de Ràdio Rebel d'Ignasi Miranda, que ens portarà, com cada dilluns, la veu de Càritas. Moltes coses, inici de setmana, dilluns amb sabor de divendres, dillendres o dibruns, per fer allò la barreja. I vinga, abans, hi posem.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Doctor Jordi Faulí, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvingut aquí a Camins. Ens
gràcies,
fa molta il·lusió.
Molt content de ser aquí.
I tant, i nosaltres també. La pregunta més repetida, deia jo a l'inici, segurament per tothom respecte al temple de la Sagrada Família, és quan estarà completament acabada, i jo també se la faré, perquè crec que és la persona adequada per poder contestar-la. Quan estarà acabat el temple de la Sagrada Família?
No ho sabem.
Déu dirà. Perfecte, següent pregunta.
No ho sabem, havíem fet una planificació, però ara amb la pandèmia tot és incert.
De fet,
l'important és que es continuï. Això és
i tant, i es pot continuar. De fet, la Sagrada Família, si no estic equivocat, tota la seva construcció es fa i té la seva base amb les entrades que es venen, amb les visites i també amb donatius particulars. I, per tant, durant la pandèmia ha estat això, com altres sectors de la societat i de l'economia, molt parat. Ha afectat molt tota aquesta aturada?
Afectat de diferents maneres i encara està afectant, evidentment, perquè vol dir que es van haver d'aturar les obres el mes de març del 20 i ens hem pogut reprendre a poc, amb molta il·lusió, amb moltes ganes, però evidentment vol dir que no amb el ritme d'abans i amb molta menys gent de la que abans hi treballava, a poc.
A poc a poc.
Ho anirem recuperant.
I bona lletra.
Això mateix. De fet... I a part, evidentment, com deia, doncs hi ha el tema dels visitants, que també es van recuperant.
I tant. De fet, nosaltres vam fer la presentació de la temporada, abans hi comentava fora de micro, allà mateix hi havia una gentada de por, o sigui que ara ja més o menys la cosa torna a la seva normalitat.
Poc a poc.
Després parlarem perquè, a més, en aquest a poc es van donant passes i s'ha anunciat que properament s'acabaran parts, que és molt interessant, després li demanaré concretament.
Sí, molt bé.
Però abans de res, clar, tenir aquí l'arquitecte, director de tot l'equip d'arquitectes i de construcció de la Sagrada Família, doncs jo crec que val la pena preguntar-li què sent vostè sent aquest arquitecte d'un temple doncs, mundialment conegut com és aquesta basílica, si és més responsabilitat, més il·lusió, més neguit...
De tot. El que ens sentim és un continuadors de l'obra de Gaudí, successors de Gaudí, i d'alguna manera col·laboradors d'ells, ens sentim així. Llavors, amb tota la responsabilitat que això suposa i també en totes les... els moments diríem, positius que suposa.
Uh-huh. Perquè vostè ja porta molts anys, des de 1990, si no estic equivocat, amb l'equip d'arquitectes. I des de quan és el director, concretament?
Fa 9 anys.
9 anys. O sigui que ja són uns quants anys. Moltes experiències ja suposen aquesta aventura de construir la Sagrada Família. Quin és aquell dia que recorda especialment, que va poder viure des de la seva posició privilegiada? Quina jornada concreta diu, aquest dia m'ha tocat?
Bé, jo no era arquitecte director, però sens dubte la dedicació al temple.
Uh-huh.
Per tant, el fet d'haver acabat les naus de l'interior i que més fos dedicat com a basílica pel papa Benet XVI.
Correcte, això va ser una visita realment molt sonada i molt sentida, no?, del papa. De fet, aquest matí, preparant l'entrevista, li he llegit unes declaracions que deia que el papa va entrar al temple i es va quedar com en silenci mirant cap al cel, no?, mirant cap a les cúpules.
Sí.
I que aquest una mica era el sentit de la bellesa, no?, que transmet la Sagrada Família, poder disfrutar-la d'aquesta manera com va fer el propi papa Benet XVI, no?
Sí, aquesta és la voluntat de Gaudí, és a dir, que tot el que es fes a la Sagrada Família... evidentment, respongués al seu projecte, l'esperit que ell va imprimir a l'obra i, per tant, a tot el simbolisme, però sobretot que fos bell. I, per tant, que fos aquesta la bellesa que arribés a tothom.
Uh-huh. De fet, li volia preguntar, de seguida parlarem, com li deia, de les properes passes que es faran al temple, però encara li volia preguntar que, clar, Gaudí, Antoni Gaudí, va treballar 43 anys de la seva vida en el temple.
Sí.
Vostè porta 31 anys, he fet jo el càlcul,
sí,
31
anys. Sí, sí, sí.
Com es segueix el disseny d'un geni, com va ser Gaudí? Com es pot seguir?
Primer perquè ell ja va treballar perquè es pogués seguir la Sagrada Família seguint les seves idees. Uh-huh. I per tant, d'alguna manera podem dir que ens ho va deixar relativament fàcil.
Uh-huh.
Perquè ell sabia que la Sagrada Família seria obra de molts anys, per tant, de moltes generacions, donava llibertat al futur, però ell va voler deixar...
les coses lligades.
Més que lligades, deixar el màxim de definit el projecte i, sobretot, una manera de projectar que permetés la seva continuïtat.
Perquè hi ha una part que vostès tenen de certa llibertat creativa o no?
A veure, el nostre objectiu és ser fidels al màxim de Gaudí. Llavors, hi ha parts que ell defineix molt el detall perquè fa unes maquetes de gran dimensió i d'escala de molt detall, escala 10, i per tant l'esforç principal és un esforç d'estudi d'aquestes maquetes, estudi de la geometria, estudi del projecte i de fer-lo construïble, seguint també les seves idees. I altres vegades hi ha espais on tenim dades de Gaudí, de descripcions, de dibuixos, de com ha de ser, però no del detall d'una maqueta. I en aquest cas, el que Gaudí volia és que tot el que ell ensenyava amb les maquetes definides s'apliqués a altres parts similars.
Uh-huh.
Per això sempre posem l'exemple de l'interior, que és les naus que va dedicar el papa Benet XVI. No totes les va definir Gaudí el detall, només en el principal. Va dibuixar el conjunt a grans línies. Però es veu unitari, es veu harmònic. Per què? Perquè aquelles regles d'arquitectura que Gaudí deixa en el principal les van fer servir, un cop conegudes, per projectar el detall al creuer i l'absis. Uh-huh. I aquest és el procediment que Gaudí també després estableix amb les torres, etc.
La Sagrada Família sempre és notícia, ara mateix es troba en la recta final de la seva construcció, si tot va bé, centrada en l'aixecament de les 6 torres centrals.
Això mateix, sí.
Fa uns dies, Jordi, tu mateix, junt amb el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, doncs vareu explicar en roda de premsa com seria la Torre de Jesucrist, que sí, és la més alta de totes. Sí. Quins detalls ens pots donar?
Bé, la Torre de Jesucrist s'acabarà, al terminal de la torre, amb una creu. Una creu que, com tot...
Té tot el sentit del món.
És lògic, perquè Jesucrist, sí, per tant, representat per una creu, en el punt més alt de la Sagrada Família i en el centre de l'Església, una creu de quatre braços, com totes les de Gaudí, uh-huh, i una creu, com totes les de Gaudí, que serà... els braços seran acampanats, és a dir, les puntes seran més de major dimensió que quan els braços arribin al nucli, uh-huh, per tant, per ensenyar això, aquesta obertura dels braços. I, a més, la forma dels braços i del peu de la creu serà la forma que Gaudí deixa establert per les columnes de les naus. I també per una creu que va projectar amb guix, en aquest cas, de dos braços.
Uh-huh. Se sap més o menys per quan estarà aquesta torre central? Serà la darrera part, ja?
En principi, com que la construcció és per fases, a la fase en què estem treballant, és la de les 6 torres centrals. Acabem la torre de la Mare de Déu el mes de desembre i, per tant, a continuació s'han de continuar les torres dels evangelistes, que estan ja iniciades, i també la de Jesucrist.
Uh-huh. Quina alçada tindrà? Perquè són 100...
172 i mig.
172
té un secret, perquè sempre parlàvem d'uns 170 metres i Gaudí modula tota la Sagrada Família. La distància entre les columnes de la nau són 100 metres i mig, que multiplicat per 23 són 172 i mig.
Molt bé. Doncs ara em parlava d'aquesta finalització de la Torre de la Mare de Déu, que serà el 8 de desembre d'aquest any, justament coincidint amb el dia de la Immaculada Concepció. Està tot molt ben lligat. Com va aquesta tasca? Arribareu?
Sí. Sí, perquè ara ja es veu des del carrer el suport de l'estrella, ja es veu.
Ja es veu.
És aquest, un element molt esbel que acaben tres puntes, i aquestes tres puntes són el suport de l'estel, que aviat comencem a muntar a la mateixa Sagrada Família.
Uh-huh. Doncs no sé si sap, i li comentava també abans de micro, que el nostre logo, que hem remodelat per aquest any, sí, amb tota la nova programació, sí, el tenim aquí en, sí, aquesta imatge que tenim, que ens presideix l'estudi 1, sí, de Ràdio Estel, doncs està inspirat, el nostre logo, amb aquesta estrella de Maria, no? De la Torre de Maria, de 12 puntes. Sí. Què simbolitzen aquestes 12 puntes?
És l'estel del matí, i per tant és un símbol ja històric, amb la història de la Mare de Déu, uh-huh, de Maria. De Maria com a mare de Jesús. En el cas de l'estel, en concret de la Sagrada Família, és un dodecaedre, o sigui, és un dodecaedre estellat, uh-huh, 12 puntes.
De fet, si no recordo malament, ara parlo de memòria, crec que hi ha una part de l'Apocalipsi que parla d'una dona, com una visió de Sant Joan, una dona amb la lluna sota els peus,
sí,
i una corona de 12 puntes.
També hi serà això. O sigui, però davant d'allò, l'estel coronant la torre,
sí,
i uns metres més avall hi haurà una corona de 12 estrelles, que de fet ja s'està acabant el suport de les estrelles i es col·locaran també els estels aviat.
Clar, el temple ja sabem que, com ho dèiem, es sufraga amb els donatius i ja ens ha explicat una mica que ara s'està recuperant. També volia preguntar-li que aquesta creació, aquesta obra, doncs no es tracta només d'una joia arquitectònica, que ho és i molt, sinó també d'un temple sant, sobretot, uh-huh, que és aquesta la idea de Gaudí i de l'Església. Sí. No? A més, està ple de petits detalls que pretenen alimentar la fe. Tenen això en compte els que treballen en la seva construcció, també aquest sentit catequètic que té el temple? Com s'integra la fe en una tasca tan professional i tan complexa i tan concreta?
Bé, els elements arquitectònics de la Sagrada Família, tots tenen una forma determinada, etc, però responen a expressar un determinat simbolisme, uh-huh, cristià, catòlic. I, per tant, al moment de projectar o al moment d'estudiar aquelles peces que Gaudí deixa definides, un dels temes a considerar i analitzar és el contingut catequètic i simbòlic que tenen. Uh-huh. Ho és, per exemple, la Torre de Mare de Déu, com acabem d'explicar, no?
I tant. Doncs clar, tota aquesta amalgama de simbolismes que hi ha tot arreu, doncs és molt important. Com a arquitecte, vostès, li puc preguntar si és creient, ho viu amb, sí, com a cosa pròpia?
Sí.
Sí, directament. Sí. I, pues, evidentment és una tasca que es conjunta de manera gairebé perfecta, no? Poder donar forma a aquesta bellesa i a la vegada contribuir a l'Evangeli, no? Que d'alguna manera és així.
A comunicar l'Evangeli, sí.
Doncs també volia preguntar-li, que pot semblar increïble, però alguns grups d'arquitectes demanen, o han demanat en algun moment, destruir tot el que s'ha construït a la Sagrada Família després de la mort d'Antoni Gaudí.
Sí.
Segons han publicat certs mitjans, algunes escoles d'arquitectura, com la de Reus, la segona millor de l'Estat, i d'on és fill Gaudí, per cert, o la de Gènova o Zúric, demanen aturar les obres perquè diuen que cal preservar la visió original i la voluntat de l'artista. Entén aquesta postura? Com ho veu vostè?
Bé, això coses que havien sentit fa molts anys i que ara les han repetit.
Bé, sí.
A veure, l'obra de Gaudí, la que ell pensa, és el conjunt de les 18 torres.
Uh-huh.
I que ell deixa definit i expressat, per exemple, un croquis molt bonic que ell elabora i que deixa la seva mort. Per tant, l'obra que té acabada serà l'obra de les 18 torres i del conjunt de l'edifici. Que d'aquesta manera tindrà tot el simbolisme complet, però sobretot una expressió plàstica concreta, extraordinària, que respon al que Gaudí realment volia.
Uh-huh.
Gaudí volia més acabar-la,
clar,
que s'acabés la Sagrada Família. I per això va treballar els últims 12 anys d'una manera exclusiva, només dedicant-se a la Sagrada Família, a construir la façana de l'Ascent i també a projectar la resta. I ho explicava als arquitectes joves. Però clar, a part és que jo veig que segurament que és un raonament que respectem, evidentment, però correspon primer a un desconeixement, jo crec, d'aquest esforç de Gaudí, i en segon lloc, la proposta que acaben fent, clar, vol dir que aquelles naus que va dedicar el papa Benet XVI, que van, aquell dia, van ser conegudes a tot el món, i que quan un hi entra, pensi el que pensi, queda meravellat per la llum, per les esbalteses de les formes arbòries, etc. Allò s'ha d'enderrocar. Això és el que diuen. No sé.
És, com a mínim, és per reflexionar-hi seriosament. Després hi ha un altre tema. Fa temps també que hem escoltat queixes dels veïns de la zona de la Sagrada Família perquè sense plans incloïen, com a mínim, demolir alguns blocs d'edificis per afavorir la construcció i tota la zona, per afavorir les visites, també deien. Com està aquest tema, la relació amb els veïns?
Bé, abans de la pandèmia vam ja fer una primera reunió que respon als acords que tenim a l'Ajuntament de fer una taula de diàleg i de sobre per resoldre com acabar o com fer possible la façana principal seguint el projecte de Gaudí. El que és estrictament la part arquitectònica, les torres, que ja estan aprovades amb la llicència d'obres, estan dins del solar de la Sagrada Família. És a la vorera i volant al damunt del carrer el porxo que Gaudí projecta per la façana i després hi ha l'accés. Una façana ha de tenir un accés. I aquí és on s'ha de fer un estudi per haver de trobar les millors solucions que siguin justes per tothom i perquè el dia de demà sigui possible accedir a la seva família a la façana principal per davant de la façana principal amb unes escalinates, que és el que li pertoca.
Molt bé.
Però bé, s'ha de fer parlant-ne, i ara més no tenim tanta pressa com potser havíem tingut, perquè tots els terminis s'han allargat, i per tant s'ha de fer un diàleg amb respecte i intentar trobar la solució justa per tothom.
Molt bé. Jo, parlant una mica de les catedrals, vostè, bueno, això és una basílica,
sí,
però bueno...
En dimensió de catedral, dic.
I tant, bueno, amb dimensió extra de catedral. Jo li he sentit una frase algun cop que és que cap catedral està acabada.
És cert, és el dia de vegades per... Que, a veure, nosaltres havíem plantejat l'acabament de la part arquitectònica, però, per exemple, sabíem que tota l'expressió artística, sobretot de la façana de la glòria no estaria acabada pel 2026. I després, la catedral, a part de temes de restauració, que són sempre necessaris, sempre hi falta alguna cosa, una nova escultura, vull dir, és una dinàmica que va continuant. No?
I si això passa amb qualsevol catedral, doncs amb una obra magna com aquesta, doncs probablement sempre sigui així, no sempre falta alguna coseta. Doncs Jordi, abans d'acabar, hem fet una pregunta als nostres oients, al nostre compte de Twitter, @caminsestel, per jugar amb vosaltres, i també volem saber la seva opinió. La pregunta és, què us fa més impressió del temple dissenyat per Gaudí? Perquè la pregunta ve perquè jo visc relativament a prop, passo molts cops, i a mi és que no hi ha vegada que passe per davant que no m'agafi com un síndrome, com es diu, de exactament, una mica de vertigen per la bellesa, no? Llavors, la pregunta és aquesta, què us fa més impressió del temple dissenyat per Gaudí? I donem quatre opcions, la seva originalitat, que això és molt ampli realment, la seva força catequètica, l'ús de la llum, que per mi és molt impressionant, i les torres i la seva alçada, no? Perquè té aquest disseny en vertical com que apunta al cel, com una mena de xiprer, no? que mira al cel. Què li sembla a vostè que és més impressionant?
Tot plegat, el conjunt i el síntesi. Però
s'ha de quedar amb una.
N'escullo dues.
Dues, bueno.
La llum, tant quan dona les façanes com quan entra a l'interior de les naus, i la verticalitat i la gran esveltesa dels elements arquitectònics, tant exteriors com interiors, que acullen tothom i que inviten a l'espiritualitat.
Jordi Faulí, doctor Jordi Faulí, arquitecte i director de les obres de la Sagrada Família, moltes gràcies per venir a visitar-nos aquí a Ràdio Estel a Camins.
Moltes gràcies a
vostè. I molts ànims amb tot el camí que els hi queda per recórrer, i enhorabona pel camí ja recorregut.
Igualment.
Publicitat i retornem amb la nostra secció sobre com estem tractant la Mare Terra amb Maria Marcet i la seva Pachamama.
Ràdio Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. A 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses. Pachamama.
30 segons i arribarem a 9:15 del vespre. Estem en directe des de les 8:05, des de les 8 de la tarda. Oferim-vos aquesta edició de Camins a mig camí entre dilluns i divendres. I moment ara de saludar la nostra Pachamama particular, Maria Marcet. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Benvinguda a Camins, encantats de comptar amb tu, ja ho saps. Igualment. I gràcies per estar amb nosaltres. A veure, Maria, ja vam tenir amb tu una primera secció molt interessant fa 15 dies. I de nou ens posem a les teves mans perquè ens continues doncs aleccionant sobre les problemàtiques que pateix la Mare Terra, i avui crec que vols aprofundir una mica en un concepte que ja ens vas presentar i que a mi em va agradar molt perquè era com una sorpresa per mi, que és l'extractivisme.
Exacte, molt ben dit.
Ara ja, no, he estat practicant abans. Em poso un boli aquí a la boca, això són tècniques de vocalització, i vaig dir extractivisme, ara m'ha sortit bé.
Súper.
Endavant, què vols explicar-nos avui?
Doncs sí, avui volia parlar de l'extractivisme a partir d'una pel·lícula que vaig anar a veure l'altre dia al cinema perquè me'n van parlar molt, és Dune.
M'agrada molt.
Sí, pronunciada en català o castellà seria Dune, però
Dune.
Sí, realment és Dune. I és una pel·lícula de ciència-ficció que trobem ara mateix als cinemes, a la gran pantalla, i que resulta ser l'adaptació cinematogràfica de la saga Dune, de Frank Herbert, que va ser publicada l'any 1965.
Sí. De fet, és el remake d'una pel·lícula de l'any 84, si no estic equivocat. Qui era? David Fincher. David Lynch era el director.
Sí, de David Lynch, i anteriorment em sembla que hi havia hagut un intent també de fer una pel·lícula, però la dificultat de passar el llibre a pel·lícula va fer que no fos l'èxit que es pensaven.
Sí.
I aquest cop sembla que no els hi ha anat del tot malament. No m'enrotllo en la trama...
Però et va agradar? Dinos si et va agradar.
Home, això sí, em va agradar. Bueno, tinc les meves crítiques, però em va agradar, em va agradar
molt. No esperàvem menys de tu, Maria. Molt bé.
Per mi és la introducció, aquesta pel·lícula és la introducció a un seguit de pel·lis que vindran, perquè es deixa molt en obert el que passarà a la pel·lícula.
Les sagues que estan tan de moda.
Exacte.
De fet, podem escoltar, crec que tenim una mica de tràiler de la pel·lícula per ambientar.
Exactament, sí.
Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie a flotar.
Ella puja la intensitat. Ens parla d'un planeta Arrakis, que és un planeta desert, no? I que, si no estic mal entès, la família Harkonnen, des de fa generacions, doncs és una mica el que porta. I què passa amb aquest planeta?
Doncs bé, en aquest planeta, diguéssim, està en un univers, no?, que, en el que es troba una humanitat molt llunyana, dividida en cases. Principalment la casa d'Atreides, dels Atreides, i la casa dels Harkonnen. Aquestes dues cases es disputen pel planeta d'Arraki, que està poblat pels Fremen, que són uns recol·lectors d'una espècie clau per navegar les naus per l'espai... per aquest espai en el que es troba. No?
És com una matèria prima, no?
Exacte, és una matèria prima, efectivament. I diguéssim que hi ha un emperador del que es parla, però no apareix en aquesta primera pel·lícula, potser apareixerà, segur que apareix en algun moment de la saga, però visualment no apareix aquest emperador, però és el que fa disputar, fa que es barallin aquestes dues cases pel planeta.
Molt bé.
I entremig doncs, tenim els Fremen intentant defensar aquest planeta. No? Justament els Fremen són un poble molt avançat també tecnològicament, però que està en harmonia, diguéssim, amb la natura, amb el planeta en el que es troben, no? És una pel·lícula que s'ha dit que és una barreja de Star Wars i Joc de Trons amb consciència ambientalista. Consciència ambientalista, jo en un primer moment, quan vaig veure que era sobre un desert, vaig dir, mira, aquest senyor, el Herbert, va estar pensant ja en la desertització als anys 60.
Tu portes el teu terreny.
Sempre ho porto al meu terreny, però no és exactament així. Sí que té consciència ambientalista, pel que ara explicaré, però no és el desert el que importa com a tal. El que importa és això, la matèria prima, la disputa per la matèria prima i diguéssim l'imperialisme que hi ha al darrere, no?
I crec que tu has fet una mica de paral·lelisme amb el que passa en alguns llocs del nostre planeta. No del planeta Arraki, sinó del planeta Terra, en aquest cas.
Exactament. Jo em vaig fixar, i va ser el que va fer decidir-me per fer aquesta secció sobre Dune, em vaig fixar en un fragment en el que la metgessa d'Arrakis, una Fremen, ensenya als protagonistes una estació d'observació ecològica, el que seria per ells un ministeri de transició ecològica, i explica que abans de la invasió de la casa Harkonnen, al planeta Arrakis, s'estava avançant en millorar, en fer del planeta Arrakis un lloc més habitable, no? En canvi, diu, ens preguntem, i per què no s'aconsegueix, no?, fer d'aquest planeta un lloc més habitable, sent un desert? Doncs precisament perquè el que interessava a l'imperi, a l'emperador, era extreure'n l'espècie. Per què? Perquè l'espècie és superimportant per poder navegar per l'espai.
Vale.
Perquè
o sigui, és com un combustible.
És un combustible, exacte.
Fixa't, ja vaig agafant-lo tot, eh? Molt bé. Molt bé per mi.
Ja ho pilles. Llavors, no és tan important el tema del desert com el tema aquest de la disputa pel combustible.
Vale.
I més enllà de la disputa pel combustible, enmig d'una lluita ecologista i d'un moment d'emergència... Aquí ja m'ho porto a la realitat, no?
Sí, ara ja aterrem al planeta Terra.
Aterrem a la Terra, en un moment d'emergència climàtica en el que sembla que haguem de intentar millorar la situació, no?, d'anar cap a un món millor i de preservar la vida.
Sí.
Estem veient com, i és aquí on faig el paral·lelisme Àrtic-Arrakis, es fan més prospeccions a l'Àrtic. L'Àrtic és una de les zones de la Terra que s'escalfa 3 vegades més ràpid que la resta del planeta, i en comptes d'intentar preservar la vida allà, en comptes de pensar en com podem tornar a alterar o tornar a estabilitzar una mica la situació climàtica, que és possible fer-ho d'alguna manera, tot i que el canvi climàtic sigui imparable. Uh-huh. Estem veient com grans bancs, fons d'inversió i companyies el que busquen és fer prospeccions petroleres.
Vale.
De fet, jo vaig fer aquest paral·lelisme a partir d'un article de la revista Climàtica, que és una revista que jo consulto molt, i entre les dades que em proporcionaven, doncs, per exemple, la ONG Reclaim Finance ens informa que les empreses petroleres i del gas estan disposades a augmentar la producció de petroli a l'Àrtic en un 20% en els propers 5 anys, és a dir, en un moment d'emergència climàtica.
O sigui, realment aquestes empreses se'ls hi fot, utilitzarem un llenguatge del carrer, se'ls hi fot l'emergència climàtica i només pensen en la pela, aquesta és la traducció.
Exacte. Com passa a Arrakis, en comptes d'intentar preservar la vida del planeta, el que importa és l'espècie i aprofitar-se d'ella.
Perquè, Maria, això que està passant a l'Àrtic, aquest augment, no? És un augment de la temperatura, que a més ve agreujada per aquestes prospeccions en busca de combustible i de petroli, etc. En què afecta a la resta del planeta? Com el modifica?
L'escalfament de l'Àrtic suposa un major escalfament generalitzat del planeta, uh-huh. perquè és una zona clau, perquè diguéssim que està l'eix polar allà. Llavors, el fet que s'escalfi l'Àrtic tres cops més ràpid que la resta del planeta vol dir que la resta del planeta també s'escalfarà més ràpid, i no només això, si l'Àrtic es desgela, també augmentarà el nivell del mar.
Que de fet està augmentant a una velocitat realment impactant.
Exacte.
No? L'altre dia llegia un article, no sé a on, que parlava de que en els darrers, no sé si eren 20 anys, aquí a Barcelona, el nivell del mar havia posat 7 centímetres, que s'havia menjat ja una part important de la costa, i que de fet n'hi ha parts de la costa catalana que està desapareixent la sorra directament.
Sí, exactament. El que passi a l'Àrtic no es queda a l'Àrtic.
Ja, exactament. És aquest efecte, en aquest cas, no mariposa, perquè té un efecte que és directament proporcional, no és que passin coses molt diferents, sinó que contribueix a aquest escalfament global, que després contribueix a que el planeta realment estigui cada vegada pitjor, cada vegada menys habitable, que vagi camí de ser una cosa inhabitable realment.
Exactament.
No? Doncs aquest és el paral·lelisme.
Sí.
Què més, Maria?
Doncs bé, havent parlat de Dune i de cinema, volia acabar també amb una recomanació cinematogràfica.
M'interessa.
Sí, a partir de demà, dia 12 d'octubre i fins al dia 24, hi haurà un festival de cinema indígena, l'Indifest, que se celebrarà a diferents punts, a algunes universitats, aquí a Barcelona. I bé, és molt interessant perquè hi ha projeccions a vegades curtetes de 9 o 10 minuts, altres llargmetratges de 50.
Com petits curts. I és cinema indígena.
Sí, són sobretot documentals, més que pel·lícules, més que ciència-ficció.
Però què cinema indígena vol dir? Que està produït per indígenes o que parla del món indígena?
Parla, doncs, d'antiracisme, d'indigenització, de diferents temes que vinculen la comunitat indígena.
Molt bé. I saps com es diu el festival?
Festival es diu Indifest.
Indifest.
Sí, Indifest. Concretament podeu trobar més informació i el programa a indifest.org.
Perfecte, doncs aquí queda la informació que ens parla Maria. Ha fet aquest paral·lelisme entre el cinema, a mi m'agrada molt, quan vinguis amb cinema jo t'ho compraré tot i content. Aquest paral·lelisme entre la pel·lícula Dune, que està als cinemes, el problema que tenim a l'escalfament a l'Àrtic i aquestes empreses que passen olímpicament de tot per beneficiar-se, i damunt ens fa una recomanació de cinema, en aquest cas indígena. Maria, una visita com la anterior molt ben aprofitada.
Vinga.
T'esperem d'aquí 15 dies en Pachamama, cuida't molt.
Igualment.
I ens retrobem. Doncs ja corre per aquí Ignasi Miranda, nosaltres que de seguida comencem a escoltar la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
Continuem endavant. Venim d'explicar-vos problemàtiques que pateix la Mare Terra i ara posem el focus en la tasca solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Tasca clau que fan els companys i amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu, com cada dilluns, aquí al Camins, durant els propers minuts. Ignasi Miranda, bona vesprada.
Hola, Rafa, bona vesprada, bona tarda, bona nit.
Correcte, les opcions són múltiples, Ignasi. Encantats, com sempre, de tenir-te. I vinga, ens hi posem amb les notícies que tenim sobre Càritas, perquè els serveis socioeducatius de Càritas Diocesana de Girona inicien el curs amb més de 800 alumnes.
Sí, més de 50 equips formats per professionals i voluntariat compromès amb l'entitat atenen infants i joves durant les diverses tardes cada setmana a través de diversos projectes i iniciatives com ara el Servei d'Intervenció Educativa, el Projecte d'Atenció a l'Escolaritat o el programa Caixa Pro Infància en coordinació amb els centres educatius i les famílies. Es tracta d'una atenció integral que contempla accions com la gestió emocional, la reducció de la bretxa digital i els factors de desigualtat, la prevenció de l'abús de les pantalles, el treball en valors, les habilitats relacionals o la lluita contra l'absentisme, entre d'altres. Per poder desenvolupar aquests serveis, Càritas compta amb finançament de socis, donants, administracions, privats, entitats i també diverses iniciatives solidàries com Omplim la motxilla d'oportunitats, que s'ha dut a terme durant el festival Cap Roig, o el Cava amb Cor, un projecte padrinat per Josep Roca, presentat aquest mes de setembre.
I vinga, més coses, perquè l'entitat recorda que cada equip dels serveis socioeducatius preveu comptar una persona voluntària per cada 3 infants o joves i, per tant, realitza una crida per aconseguir nou voluntariat compromès amb la lluita contra la desigualtat socioeducativa i amb disponibilitat per acompanyar els infants i joves vulnerables. I encara més coses, perquè Càritas Diocesana de Lleida signa un conveni amb la Universitat de Lleida justament per posar en marxa el programa de voluntariat de la Universitat, Ignasi.
Es tracta d'un projecte pilot anomenat Lligams que arrenca aquest curs amb un límit de 20 estudiants que podran reconèixer un màxim de 3 crèdits de matèria transversal. La iniciativa, oberta també al professorat i al personal d'administració i serveis de la Universitat de Lleida, inclou un curs de formació de la Federació Catalana de Voluntariat Social de 12 hores i una acció voluntària de 13 hores com a mínim. Segons Núria Camps, coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la Universitat de Lleida, el programa és una eina que aspira a formar persones socialment compromeses, així com afavorir la implicació de la comunitat universitària en accions solidàries encarades a la transformació social per promoure una societat més justa, igualitària, cohesionada, inclusiva, sostenible, pacífica i, per tant, més humana i més feliç.
Molts objectius, tots molt lloables, esperem que puguin sortir-se. I dijous passat, 7 d'octubre, més de 50 persones es van concentrar a la plaça de la Catedral de Barcelona, convocats per la plataforma Església pel Treball Decent. Els participants a l'acte es van reunir per demanar, ara més que mai, justament un treball decent.
Així és, Rafa, perquè el 7 d'octubre se celebra des de fa uns anys el Dia Mundial del Treball Decent. L'acte va voler posar de manifest els estralls que ha produït el Covid-19 en l'àmbit laboral. Per fer-ho, es van formar 3 fileres. Cadascuna simbolitzava un col·lectiu de persones que pateixen problemàtiques laborals determinades i que acaben sent excloses del mercat laboral actual. La plataforma Església pel Treball Decent va recordar que, segons l'informe FOESA, Vulneració de Drets Treball Decent, abans de la pandèmia, el 30,7% de la població catalana no podia accedir a la protecció i l'estabilitat que proporciona un contracte de treball de durada indefinida i de jornada completa, i que molt probablement la situació s'ha agreujat arran de la crisi actual. També es va fer un esment especial a l'ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania per demanar l'eliminació de les traves administratives i sol·licitar els ajuts, sobretot per a les famílies sense ingressos.
I recordem que ahir, 10 d'octubre, va ser el Dia Mundial de la Salut Mental.
Cuida't per cuidar és el missatge que des de Càritas Diocesana de Girona es va voler compartir amb totes les persones que formen part d'aquest dia a dia, el de la seva acció, durant la setmana en què s'ha celebrat aquest dia que comentaves tu, Rafa, el de la salut mental, Dia Mundial. També volen que aquest crit d'alerta arribi a la societat en general perquè cuidar-nos és una premissa molt important per viure, gaudir de la vida i ajudar les persones més vulnerables. Des de l'equip del projecte Sentir Espai d'Atenció Psicosocial de Càritas Diocesana de Girona, demanen que no només el dia 10 d'octubre, sinó la resta de l'any també, tots ens aturem i siguem conscients en el moment de com ens sentim emocionalment o, si és necessari, demanem ajuda per cuidar-nos i cuidar els altres.
I més coses encara, perquè CaixaBank fa entrega de motxilles amb material escolar a Càritas d'Urgell perquè les facin arribar a les famílies més vulnerables.
Així és, el mes de setembre passat es va fer el lliurament de les motxilles amb material escolar a Càritas d'Urgell, uns materials que han estat repartits durant aquest inici del curs als nens i nenes que participen en el reforç educatiu i la unitat d'escolarització compartida en les diferents àrees o diferents centres de Càritas d'Urgell. Les motxilles estan equipades amb dues modalitats diferents per adaptar-se a cada cicle educatiu, primària i secundària. Els kits estan formats per una motxilla i un contingut que varia per a cada franja d'edat.
I sota el títol Societat Expulsada i Dret a Ingressos, Càritas Espanyola i la Fundació FOESA van presentar el dimecres 6 d'octubre a Madrid l'informe Anàlisi i Perspectiva 2021, on s'analitza quin està sent l'abast de la pandèmia en la cohesió social a Espanya.
Sí, molt important aquest informe, presentat, com deia Rafa, dimecres passat. Les dades presentades per Natàlia Peiró, secretària general de Càritas Espanyola, i Thomas Ubrich, tècnic de l'equip d'estudis, alerten que el panorama que la vasta crisi provocada per la pandèmia està deixant causa un impacte molt preocupant, amb una profunda petjada d'importants conseqüències en les condicions de vida i nivells d'integració social de les persones i les famílies. Segons l'avanç de resultats de l'enquesta FOESA 2021, realitzada a més de 7.000 llars de totes les comunitats autònomes, que s'inclou en l'informe, el 2021, un any i mig després de l'esclat de la pandèmia, són ja 11 milions les persones que es troben en situació d'exclusió social a Espanya. Això revela un eixamplament de l'espai de l'exclusió, on viuen ara 2,5 milions de persones noves en relació amb el 2018, data de l'anterior enquesta.
Però, malauradament, Ignasi, n'hi ha més dades alarmants.
Sí, com ara que per primer cop des del 2007 les persones en exclusió severa superen els 6 milions, convertint-se en un dels grans damnificats aquest sector pel Covid-19, amb un increment de gairebé 2 milions de persones en relació amb el 2018. D'altra banda, la pandèmia ha incrementat els nivells d'exclusió en el conjunt de la població, i això passa en totes les dimensions d'exclusió analitzades per FOESA, que són ocupació, consum, salut, educació, política, habitatge, conflicte social i aïllament social.
Doncs fins aquí l'actualitat pel que fa a les notícies de Càritas. De seguida saludem una persona que ens parlarà sobre els drets humans. Estan ben defensats en el nostre país? Li preguntarem. Doncs viatgem ara cap a Sant Feliu de Llobregat perquè ens acompanya un protagonista de Càritas, de Càritas d'aquella diòcesi, que desenvolupa des d'allà la seva tasca. De qui es tracta, Ignasi?
Doncs de Josep Francesc Canal, júnior, així el coneixen. Ell és treballador social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i membre del nivell tècnic mix de drets humans de Càritas Espanyola. Volem conèixer el seu testimoni personal sobre el treball a l'entitat catòlica des d'una mirada enfocada cap als drets humans. I és que Càritas vol, ara més que mai, aconseguir construir entre tots un món en el qual els béns de la Terra siguin compartits per tota la humanitat des de la dignitat de la persona. No és gratuït, això de compartir els béns. No és una cosa bonica, sinó que és pel bé de la persona que és digna en ella mateixa. Al servei dels més pobres, sense distinció de religió o d'origen cultural o ètnia, amb l'objectiu que es converteixin tots i totes en actors i subjectes de la seva pròpia història.
Tot per suposat, es vol fer sempre des del treball per la justícia social, lluitant contra la pobresa, l'exclusió, la intolerància, la discriminació i tota forma de violació dels drets humans. Josep Francesc Canal, júnior, bona vesprada.
Bona tarda, què tal?
Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí a Camins, a Ràdio Estel. També ens acompanya Ignasi Miranda, com has pogut escoltar.
Hola, júnior.
Hola.
Molt bé, doncs la primera pregunta, què són i quin objectiu tenen els drets humans per a tu i per a Càritas, doncs amb els seus defensors i impulsors?
A veure, els drets humans és un pacte que ja es va fer després de la Segona Guerra Mundial, que era un pacte de bones intencions, en principi, però que això va donar fruit a que, bueno, es fessin tota una sèrie d'articles, que en total són 30, amb el que es pogués garantir, pues, bueno, que la persona o les persones poguessin tenir un dret a un nivell de vida digne, no? Ja sigui amb el tema del menjar, amb el tema de l'habitatge, amb el tema de la vida, amb el tema de la lliure circulació, vull dir, es va fer aquest pacte. El que passa que han passat els anys i, bueno, No és que sigui paper mullat, però bueno, ens trobem que hi ha alguns països que potser sí que es compleixen més i en altres països no. I aquí a casa nostra sí que es garanteixen o es poden complir, però no arriben per tota la població que viu aquí a l'estat, no?
Sí. De quina manera, Júnior, treballes tu a Càritas cada dia des del teu propi compromís amb els drets humans?
El dia a dia no és planificable, en el sentit de que podem rebre trucades explicant-nos situacions de desnonaments, situacions de manca de feina de les persones, situacions de manca de no poder fer front als subministraments, a no poder dur una dieta equilibrada o no poder donar de menjar als fills, ens trobem en situacions d'aquestes, no? Vull dir, no és una cosa programada, no? És una sorpresa, és un anar fent a poc a poc, dia a dia, no?
Júnior, la Constitució espanyola recull i regula els drets humans perquè siguin respectats i no pas vulnerats, però com creus tu que està la situació d'aquests drets a Espanya i també a Catalunya?
A veure, la Constitució espanyola, quan la van fer el 78, van fer dues categories dels drets humans, quan no s'havia de fer, però bueno, van fer uns que són els fonamentals, que és el tema de el dret a la vida, la llibertat religiosa, la ideològica i a l'educació. I després van ficar un altre paquet, que era els principis rectors de la política social i econòmica. I aquí s'engloben la resta de drets, com pot ser el dret a la sanitat, a l'habitatge, a la protecció social, al treball, amb un medi ambient saludable. Clar, què passa? Que els que són rectors de polítiques socials depenen de la política social de cada comunitat autònoma o del govern estatal, no? Llavors, doncs, bueno, es destinen més o menys recursos en funció siguin anomenats principis rectors o siguin els altres els fonamentals, no? I això és el que ens trobem amb el dia a dia, no?
Doncs seguim amb Josep Francesc Canal, júnior, que treballa des de la seva tasca i el seu compromís social a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Com hem d'incorporar, júnior, aquesta mirada des dels drets en el treball que es fa a Càritas?
El tema és, tenim el model d'acció social com a Càritas, que parlem de que fiquem al centre la persona, però que no oblidem que nosaltres també som persones i tot el que fem per una persona que intentem acompanyar o ajudar ho estem fent per nosaltres mateixos, no? I a vegades és el tema aquest, no? Que focalitzem molt amb el tema de les mancances i potser hem de tenir més una mirada de treballar cap a la dignitat de les persones, no? Que això pot comportar denúncia, pot comportar compromís per part dels treballadors, pot comportar canvis amb la mentalitat del que estem fent cada dia i de la vida que estem portant. Vull dir, una mica és tot això.
Sí. I Josep Francesc, o júnior, ara donaré una dada. 11 milions d'espanyols són els que ara mateix podem considerar pobres pels seus recursos i per les seves rendes. Ara fa uns 20 anys es parlava de 8 milions, per tant, la cosa sembla que va pitjor. Càritas demana moltes vegades últimament més consensos socials i polítics per ajudar aquestes persones entre tots. Qualsevol situació de pobresa és una violació dels drets humans, podem dir-ho així?
Des del meu punt de vista, sí. Vull dir, perquè hi ha l'article 25 de la Declaració dels Drets Humans, que és que tothom tenim dret a un nivell de vida que ens asseguri poder fer front a l'alimentació, fer front a la salut, al benestar i a l'habitatge. I això no tots els espanyols ni tots els catalans ho poden garantir.
Doncs Josep Francesc Canal, júnior, treballador social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i membre del nivell tècnic mixt de drets humans de Càritas Espanyola. Moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts, per oferir-nos aquesta visió sobre els drets humans i sobre la vostra tasca, i molts ànims en tot.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu, adeu. I abans d'acabar, uns apunts per l'agenda. Com us dèiem, apunts per l'agenda de cara als propers dies. Dimecres, aquest dimecres, a les 12 del migdia, en format híbrid, presencial i virtual, tindrà lloc a l'Aula Magna de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés una nova edició del Fòrum Social Pere Tarrés El País, amb el tema Els drets socials a Catalunya del futur, Ignasi.
Sí, la conferència col·loqui virtual comptarà amb Violant Cervera Gòdia, consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, i serà presentat per Enric Canet, escolapi i director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants del Raval.
I el mateix dimecres, de 5 a 7 de la tarda, tindrà lloc la trobada institucional de tardor de la família Càritas Barcelona. Amb quina temàtica, Ignasi?
Doncs tot girarà al voltant de la conferència titulada El xoc pandèmic, substrat, aprenentatges i horitzons d'una crisi global. L'activitat tindrà lloc simultàniament en format presencial, concretament al Seminari Conciliar de Barcelona del carrer Diputació 231, i en format virtual online.
I encara més coses, oi?
Sí, perquè, per exemple, aquest divendres, dia 15, des de les 10 del matí fins a 11:45, tindrà lloc en format online una nova sessió informativa sobre voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona. I el mateix divendres, tot just a les portes del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, que serà diumenge, com cada 17 d'octubre, la taula del tercer sector social celebra una nova edició dels debats Europa Social, organitzat conjuntament, en aquest cas, amb Diplocat i amb la col·laboració de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull i del CETESC. Es podrà seguir per streaming i en el canal YouTube de Diplocat.
I encara un darrer apunt, per diumenge 17 d'octubre, aquest proper diumenge, se celebra el Dia Internacional, com ja dèiem, de l'erradicació de la pobresa. Ignasi, moltes gràcies. Nosaltres que ho deixem aquí.
Gràcies per Rafa. Tot. Només afegir que, a més de diumenge, sí, el dia abans, dissabte, és el Dia Mundial de l'Alimentació, el 16 d'octubre. També important per a Càritas.
També molt important. És que estem farcits de dies importants.
Sí, i tant.
Cal tenir una bona agenda per apuntar-ho tot i tenir-ho tot ben present. Gràcies, Ignasi, per ajudar-nos a portar endavant aquesta secció. T'escoltem en les dues edicions del Sense Distància.
Sí, senyor. Demà, 13:45, la propera.
Ah, això, exactament. I vinga, ja toca recollir. Dos minuts i mig i arribarem a les 9 de la vesprada, del vespre de la nit, hi ha moltes varietats. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Buena tarda.
És que et dic una cosa, quan surts...
No supero aquest moment.
Ves en compte perquè vaig a un pas de tu i no me ves. Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, us preguntàvem una coseta respecte al Temple de la Sagrada Família. Quina era la pregunta, Maria José?
Què us fa més impressió del temple dissenyat per Gaudí?
Donem per sentat que us impressiona. Doncs, què ha dit la parròquia?
Exacte. Amb 25%, sí, la seva força catequètica, l'altre 25%, l'ús de la llum i la guanyadora al 50%, sí, la seva originalitat.
Molt bé, doncs aquí queda l'opinió de dels nostres parroquians, la parròquia del Rafa Sanahuja. Gràcies, Maria José. Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa Camins Estel, allà també la Maria José va posant continguts i cosetes.
Correcte.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 21 de Camins, és molt, eh? Gairebé us confesso que és una sorpresa haver arribat a tants. No m'ho esperava, sincerament.
La meitat de la meva vida ja.
Bueno, és igual, no em facis dir coses. Arrancada de setmana amb l'equip enxufat, a la producció el meu coixí emocional Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona que perfectament podria estar dissenyada per Antoni Gaudí, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat... Paula Moreno, al muntatge musical i les vies de so. Us deixem amb els companys d'informatius, dos persones obsessionades amb clavar 5 minuts d'informació per tots vosaltres, Carla i Pere, Pere i Carla. I nosaltres marxem agraïts per acompanyar-vos a aquestes hores de la nit. I si ens esteu escoltant a la repetició del matí, bon dia i bon dia de festa i de relax. Demà, tot i la festa, ho tornarem a fer. Esirem en directe, farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.